primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Benvinguts al Pedra a Pedra, el programa de prehistòria que cada setmana us oferim aquí a Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. I bé, aquesta setmana, que ja és el capítol 43, des que fem aquest programa de prehistòria, avui doncs us parlarem d'un tema que en principi és de molt nostre, molt de l'Homo sapiens actual, però que si mirem en perspectiva històrica, però històrica amb mil·lennis d'anys enrere, ens adonem doncs, que els humans aquesta pràctica doncs, la tenim ja molt familiaritzada i forma part de la nostra ciència, no només de nosaltres, els Homo sapiens, sinó d'altres espècies humanes que ens han precedit. El que ens estem referint doncs, és del comerç, els intercanvis de béns, de coneixements, d'idees, aquest tema doncs, de l'intercanvi entre diferents poblacions, ja siguin dintre d'un mateix clan, d'un mateix territori o ja a escala més planetària. Veurem doncs, que els intercanvis, el comerç, en essència, en estat pur, doncs, és un aspecte doncs, característic de l'espècie humana doncs, que no només té 2-3 mil anys, que és quan a gran escala doncs, amb els vaixells de fenicis, grecs, romans i llavors ja amb la revolució industrial doncs, a gran escala s'han produït intercanvis a nivell planetari, sinó que veurem doncs, que el comerç abans del neolític, abans de fa 10.000 anys, a l'època dels caçadors recol·lectors, que és el que ens centrem més en aquest programa, doncs ja era un fet serà més no habitual. Bé, doncs ara començarem el programa d'avui, que és el capítol número 43 i que porta per títol Els intercanvis abans de l'agricultura.
Doncs benvinguts a un dissabte més aquí al Pedra a Pedra, el programa sobre prehistòria. I en el programa d'avui, abans de res, i enllaçant una miqueta amb el que va ser el primer programa de la tardor d'aquest any, us parlarem d'una d'aquelles notícies que hem trobat als diaris publicades fa dos dies. Aquest dijous trobàvem a menys, només vam saber veure el Público i el País, sempre les seves edicions digitals, doncs una notícia relacionada al voltant de l'art rupestre, molt concret amb l'Altamira, que ja hem parlat al llarg d'aquests programes i que segurament està present amb tots vosaltres. Bé, la notícia aquesta venia a confirmar el risc real que té de tornar a reobrir el que seria totes les coves d'Altamira, les originals, perquè com recordem es van tancar a finals dels anys 80, em sembla molt, i se'n van fer una reproducció.
Sí, la neocueva, que diuen.
Uh-huh. I bé, aquesta notícia doncs ve dir això, que el fer el SIC, anava a dir totes les lletres, doncs el SIC és com a... Doncs diu que no, que si s'obren i es torna a haver-hi... Per poca gent que hi vagi, s'altera massa la...
Sí, el problema és que es perdin per sempre més. El que va passar amb Altamira és que fins això, que es van tancar, rebien un piló de visites, i és clar, això, bueno, els que... O sigui, no és bo, és a dir, les coves, les pintures, perquè es conserven, necessiten un estat i no, que no s'alteri, en temes d'oxigen, de, i, és clar, i això, com el nombre de visites, com més un nombre més gran sigui, doncs esclar, hi ha el perill de que es degradi. Uh-huh. I bé, és una llàstima, perquè esclar, Altamira és un, com que és aquell, un lloc de referència, no? I a més el Cantàbric, que està ple de pintures, esclar, veure els originals, per exemple, si algú mai de vosaltres va al Cantàbric, una de les coses que es veurà obligat a fer serà anar a veure les pintures, per exemple Monte Castillo, no? Hornos de la Peña, n'hi ha moltes, és un referent, doncs, de l'art rupestre mundial. Al món, bàsicament hi ha dues zones grans importants d'art rupestre. Una és el nord, el Cantàbric, el nord peninsular, i l'altra el sud-est, diguéssim, de França. Són les que concentren un tant per cent de jaciments d'art rupestre mundial, que està a l'entorn d'això, del 80-90%. Llavors també n'hi ha Austràlia, n'hi ha el Sàhara, no? Però les grans concentracions són aquí. Llavors això, esclar, és una pena, lo d'Altamira, perquè, esclar, te'n vas al Cantàbric, pots veure això, Hornos de la Peña, Monte Castillo, no? La Pasiega, n'hi ha una sèrie de coves d'aquestes. I esclar, aquestes les pots veure original, no? I, esclar, la nova cova, que és la reproducció que deies tu ara d'Altamira, ja està bé, no? Veus la imatge aquella dels bisontes, no? Papà, hay toros, no? Al techo, no? Que és el que va dir la filla de Marcelino, no?
Marcelino Sanz de Sautuola.
De Sautuola, quan es va descobrir, no? Que era una... Clar, va ser la nena que ho va veure. Diu, en el sostre hay techos. Ay, en el techo hay toros, no? Però, bueno, esclar, i és una llàstima, perquè per molt bé que estigui la reproducció, sí que te'n fas la idea, doncs, clar, entrar a una cova és que és màgia pura, quan entres a la profunditat d'una cova amb la lluminària que t'has de crear, no? Perquè, clar, fosc, és fosc, la humitat, l'aigua, això és una màgia especial, i allà al mig, com increïble, doncs et trobes això, o un negatiu d'una mà, un senyal incomprensible, o aprofitant el relleu d'això, de l'apret, doncs un cavall, no? És clar, no acaba de ser el mateix, però bueno, què hi farem? S'ha de protegir.
Uh-huh. Doncs bé, això és com us dèiem en aquest primer programa d'aquesta de temporada, doncs això és, ens trobem periòdicament aquestes notícies que sempre, bueno, que per tots els amants de la història i en aquest cas concret de la prehistòria, doncs ens van donant informació i que nosaltres, doncs, en la mesura del possible, que sempre que ens n'assabentem, doncs, us ho comunicarem.
Clar, perquè això hi ha un interès general. És a dir, en casos d'Altamira ja arriba un punt que ja no és només... O sigui, és la gent... va més enllà, no?, diguéssim, de nosaltres, no?, que som aficionats i apassionats a la prehistòria. Ja gairebé són símbols nacionals, no? I llavors, qualsevol notícia relacionada amb això, amb aquestes coves, es disparen totes les alarmes, no? Què passa, què hem de fer, si barregen molts interessos, però bueno, el més prudent i l'aconsellable, no hi ha dubte que és tancar-ho, per mal que ens pesi, bueno, en fi. I respecte a això que dius de les notícies, doncs és una altra de les coses, no?, que estan passant aquests últims 5-10 anys, i també hi ajuda molt, doncs, el fenomen d'internet i les redes socials, doncs, que fan que la informació, doncs, es multipliqui, no? Abans, per exemple, aquest tipus de notícies, on te les trobaves? O als diaris, o sobretot en revistes, diguéssim, ja no direm especialitzades, però sinó d'aquelles que sortien un cop cada mes, mensuals, de divulgació, i esclar, moltes vegades això o ho compraves, o és que no t'ho trobaves notícies així, no en tenies constància que passaven aquestes coses, excepte casos així tan simbòlics, no? Però esclar, ara, retornant una mica al programa que és el que vam començar aquesta temporada, un fotimer, doncs, de bones notícies que, bueno, de cap altra manera, inclús els mateixos investigadors serien incapaços de poder-ho transmetre perquè no hi havia els mitjans, només el mitjan sempre era el paper i, esclar, això era molt lent. Ja hem arribat, és fantàstic. Bueno, i en cap, va una mica en la línia el que estem fent nosaltres en el programa, no? Que ara és pim-pam, tot és intercanvi així ràpid, intercanvis.
Intercanvis.
És precisament el que us parlem avui, de tenir intenció de parlar-vos avui en el programa.
Bé, després d'aquesta puntualització que hem fet ara al començament del programa, doncs comencem ja pròpiament a desenvolupar el tema d'avui, els intercanvis. si ens heu anat seguint al llarg d'aquestes temporades passades, que com sempre us recordem, les podeu recuperar si aneu a la pàgina web de Ràdio 90, r90.org, i allà busqueu l'apartat d'arxius, busqueu Pedra Pedra, i allà veureu doncs, les diferents temporades que hem anat fent d'aquest programa. I si voleu escoltar els més nous que hem editat ja aquestes setmanes passades, doncs simplement anant a programes, allà estarem. Doncs si ens heu anat escoltant al llarg de tots aquests 42 programes previs, hi haurà moltes coses que segurament us sonaran, perquè és això, són conceptes que hem anat puntualitzant amb diversos temes que hem anat desgranant al llarg de totes aquestes setmanes, i avui doncs ens dediquem ja àmpliament i un capítol concret al que serien aquests intercanvis abans de l'agricultura. Potser faríem una petita matització, és per què ho fem abans de l'agricultura. Com sabeu, dir abans de l'agricultura és dir abans del neolític, estem parlant del paleolític. El neolític, com molt bé sabeu tots vosaltres, marca un punt d'inflexió en el que és la sociabilització dels humans. És l'aparició de les primeres ciutats, dels primers poblaments estables, d'un creixement, fort creixement de la població, i per tant amb més població, clar, els grups humans estaven més a prop, per tant l'intercanvi era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, que més, aquests últims 10.000 anys s'ha produït amb el neolític, amb la civilització, canvis accelerats, ha sigut tot molt i molt ràpid els últims 10.000 anys. A grans trets, doncs, la gent ens hem agrupat en primer en petites fortificacions, que vivien 2 o 3.000 persones, i llavors això ha anat creixent en les grans ciutats. Amb els romans, per exemple, que ja s'havien arribat a xifres importants, doncs, amb viles, amb ciutats, una organització administrativa, doncs, d'ordre públic, en què convivien en un mateix espai, doncs, persones que no estaven emparentades de sang, simplement, doncs, per una qüestió de convivència cívica havien de viure, no? I després ja amb la revolució industrial això ja s'ha multiplicat per l'engròs, augment demogràfic, etc. Però, clar, aquest sistema de vida, si el comparem amb el que és, diguéssim, la presència humana a la Terra, només representa un 1% del temps. És a dir, els humans a la Terra fa 7 milions que hi som. No els homo sapiens, com nosaltres. Els homo sapiens només fa 200.000 anys que hi som, que ens vam originar a Àfrica. A Europa, o a la península Ibèrica, fa 40.000 anys que hi som. Vale? Llavors, clar, si tu compares amb una escala del temps, te n'adones, doncs, que aquest sistema més o menys semblant de vida que portem avui en dia, doncs, que és una vida estable, sedentària, i estructurada, doncs, a través de pobles, ciutats o viles, i això amb unes relacions socials, doncs, que van que no estan, o sigui, molt diferents al sistema de vida caçador recol·lector, que eren, doncs, clans, famílies, doncs, de reduït nombre, perquè la subsistència no permetia, doncs, que hi hagués un augment de població. El clan no podia ser més gran, no era autosuficient, no era sostenible, no? Que ara és un terme que es fa servir molt, i per tant, doncs, els clans vivien més o menys cadascú de forma autònoma, però puntualment, que és el que avui parlarem al llarg del programa, doncs, hi havia intercanvis de tot tipus, ja fos de tipus materials, per provisiment de matèries primeres per sobreviure, o intercanvi, doncs, d'informació, i també, doncs, intercanvis d'ordre familiar, no? Que això és una mica, doncs, l'essència del programa d'avui és aquest, és a dir, veure, doncs, coses, aquest tipus de coses dels intercanvis des de l'escala temporal, o sigui que o sigui, no és l'ésser humà, és moltes, com altres temes que us hem parlat, el llenguatge, la cultura, això són coses, fets que nosaltres donem per suposat, i com que aquests últims anys hi ha hagut un accelerament tan ràpid de la tecnologia, de tots aquests sistemes de coses, dona la impressió a vegades que, doncs, que s'hagi tot inventat ja.
Sí, exacte, o sigui, que tot sigui molt recent, molt i és el problema que moltes vegades hem dit que la memòria humana és curta. Sembla que tot hagi set inventat fa molt poc. Tot el que no ens allarga la nostra memòria no existia.
Exacte.
No, sempre. L'essència, diguem, humana, com hem anat veient al llarg de tots aquests programes, l'interès per l'art, l'interès per la música, tot i que sent com a programa que hi vam dedicar al ser un art que esclar, no es podia enregistrar, ja hi era. Vull dir, totes les... la gent anava, diguem-ne, vestida, la gent anava, menjava, la gent feia moltes coses...
Han fet vida normal.
Exacte,
com nosaltres.
És el mateix, simplement s'han
canviat. I una cosa important és que no tot s'ha inventat ara, que deies tu, i a més que tots els canvis no són progressius. És a dir, una falsa imatge que tenim, diguéssim, del segle XX o des de la Revolució Industrial, i que la filosofia, doncs, bueno, grans pensadors, i sempre ha portat molta polèmica això, no? Doncs el progrés, no? Que sempre sembla que és lineal, després de l'1 ve el 2, després el 3... bé, això no és així. Si tu mires l'escala temporal dels últims 6 milions d'anys, és a dir, des que els humans estem a la Terra, precisament això no passa. És a dir, de fet, hi ha un programa específic que és d'aquí un mes, serà, que us en parlarem d'això, que són les regressions que hi ha al llarg de la història, no? Per exemple, fa 20.000 anys que va haver-hi, doncs, la màxima glaciació aquí al planeta Terra, que una època de gel màxim, no? Els Pirineus ben glaçats. Bé, doncs fa 20.000 anys, inclús això es coneix com l'últim màxim glacial. O sigui, va bé tenir en compte això que només fa 20.000 anys que va passar, no? Perquè ara que ja veus alarmistes, doncs, que vindrà un canvi climàtic i que sembla que s'hagi d'acabar el món, que pot ser, és probable que hi hagi, doncs, grans canvis de climis els pròxims anys o 100 anys, perquè això sempre hi ha set, això no és cap novetat. És a dir, si tu mires la història climàtica del planeta Terra, això no representa absolutament cap novetat. I els humans sempre aquí al mig, adaptant-nos i mancats de memòria. El cas que intentava explicar és aquest, que fa 20.000 anys, doncs, això va haver-hi, dels diferents caçadors-recol·lectors que hi ha hagut al llarg de la prehistòria, tots tenien la seva pròpia tecnologia, no? I se'ls pot identificar, doncs, perquè cadascú tenia una particularitat. Doncs fa 20.000 anys hi havia un grup de clans que se'n deien els solutrians, perquè fa referència a un nom francès. Bé, això és el de menys. El cas és que aquests eren els millors talladors que hi ha hagut mai de la pedra. Feien unes eines de pedra extraordinàries. Algunes tenien, recordaven, o formes de llorer. I per això els deien fulles de llorer, que eren fulles, doncs, amb sílex, molt primes, amb aquesta forma de llorer, fantàstiques. Són aquelles peces que a tots ens agrada mirar. Vale. Doncs, esclar, semblava que s'havia arribat a la perfecció de la tecnologia, de la cultura. Bueno, doncs resulta que 1.000 anys després, a zones on 1.000 anys abans, diguéssim, hi ha hagut els solutrians, amb aquestes eines perfectes, doncs 1.000 anys després, els mateixos clans que estan al mateix lloc, resulta que han oblidat per complet, com si no haguessin desconegut aquesta tecnologia, i tornen a fer eines de pedra rudimentàries que podrien tenir tranquil·lament 500.000 anys. Són les mateixes que feien fa 500.000 anys. Llavors, això que deies tu, d'aquesta pèrdua de memòria, o sigui, no hi ha regressions, no hi ha progrés, o sigui, tot és... va bé veure aquests... per això parlem avui dels intercanvis, no? Perquè és un tema com aquest. Aquesta visió temporal és la que, bueno, és el que intentem parlar avui.
Sí, exacte. I hem de pensar, com molt bé tu has apuntat ara, que el clima hi feia molt per comprendre les extensions i crear barreres naturals pels intercanvis.
Això, lògica, això també, sí, com... És,
clar, com abans dèiem al començament del tema, la població no era molt abundant. Per tant, aquests clans que sempre han dit que no eren que podien ser de 30 membres, 30-50 membres, tenien una zona de on es movien, no? Que coneixien i que anaven canviant en funció de l'estació de l'any, per, no? Sempre anaven, diguem, a darrere del que seria de la caça, d'on naixien noves plantes. Clar, eren caçadors recol·lectors, no estaven establerts en un territori, hi havia xarxes. Clar, eren mòbils. No podies anar a buscar, ostres, mira, anirem a veure en Fulanito perquè sé que està allà al tombant del riu, no? Perquè potser en aquella època no hi són i eren ben lluny.
Els seus territoris, quan es movien, eren immensos, no eren... Per exemple, nosaltres ens movem a l'entorn sempre, jo què sé, 20 quilòmetres d'una ciutat, si treballem allà i ja està, i a més amb cotxe.
No? I més amb cotxe, clar, exacte.
Que, doncs, ells a peu, doncs, grans àrees d'extensió, i llavors, clar, es movien allà en funció, o si no, sense un calendari, allò, el dilluns seré aquí, el dimarts, això que fem nosaltres, a les 8 i 5 ja m'he quedat, i si no has vingut, si arribes tard, te truco per on ets, no? Doncs, no, simplement aprofitant això, els recursos, com a nòmades, això que dius.
Doncs clar, això que, com ho deies, clar, tot això és, diguem, dificulta aquest comerç, clar. No hem d'entendre un comerç com a... per obtenir un benefici econòmic. Evidentment, la moneda no estava acuñada, no? Però segurament hi hauria d'haver algun sistema d'equilibri, d'intercanvi.
Els intercanvis sempre són beneficiosos, és a dir, l'essència del comerç, això que deies ara del benefici, clar, nosaltres ho tenim molt una cosa materialista, no? És a dir, vaig a la botiga, vull una peça de roba, és igual, a canvi de diners, tothom vol diners, perquè sembla que el diners ho han mogut sempre tot, i això, el diners fa molt pocs anys que existeixen a la història de l'ésser humà.
Però fa
poquíssim.
Probablement fins que no va haver-hi un estat fort.
Res.
A darrere, o sigui, estem parlant fins que Mesopotàmia o Egipte no va existir com a tal, com a que es van poder acuñar moneda, no existeix. Estem parlant de fa 4.000 anys.
Però això, dintre la història de la humanitat, representa, és una milèsima, és un tant per cent, diguéssim, esquifit, vull dir, és que és poquíssima cosa, no és... No? En canvi, la necessitat d'intercanvis entre diferents clans o entre diferents comunitats durant el paleolític o el neolític existeix. Intercanvi de què? Doncs amb els intercanvis en què es fonamenten? Que tu tens un objecte, que tu el coneixes bé, tens per exemple una eina de pedra, i tu, perfecte, no? Però tu desconeixes, doncs, et trobes un dia un clan coincideixes amb un clan, no?, amb un altre clan, i resulta, doncs, que té un objecte de fusta que tu mai ni sabies que existia. O, per exemple, sap fer foc, i té materials per fer foc més ràpids que tu. Esclar, i a més, en què es basa el comerç? Doncs que veus una cosa que té a l'altra, que tu no tens, i t'agradaria tenir. I llavors hi ha dues formes sempre d'obtenir aquestes coses. És, de forma dialogada, doncs, intercanviant, jo et dono el que tu tens, que jo no tinc, i tots hi sortim guanyants, no? I a més penses, mira, m'ha canviat foc, per dir alguna cosa, per una eina de pedra. A sobre, i penses, que burro que és, perquè el que difícil que és, diguéssim, tenir foc, i en canvi per l'altre, el té de tal... O
sigui, sí, com que ja sap, ja el sap fabricar... Tirar,
o sigui, tothom hi guanya, no? I la importància, o sigui, l'interessant és això, és a dir, només, aquestes coses només se tenen de dues maneres, de forma civilitzada, que és en comerç, o després, que això passarà, que se sàpiga, doncs almenys a partir de 14.000 anys, que hi ha el primer acte de violència allò massiva ben documentat, que és Egipte, que és, diguéssim, allò que sentiu, una massacre, que es van matar 50 persones, que s'han trobat els seus cadàvers, però abans, en principi, no, això ens havíem parlat en un programa de l'any passat, que vam parlar de la guerra, està molt relacionat, és a dir, l'antítesis de la guerra és el comerç, l'afany d'intercanvies per obtenir un benefici, no? Doncs això ja es remunta en el paleolític, és a dir, sense moneda també hi ha comerç, també hi ha intercanvi material, però intel·lectual, que és l'interessant, intel·lectual, d'informació, de transmissió de coneixements.
Exacte, i amb aquests coneixements d'aquests clans, per exemple, una de les novel·les que sempre aquí hem fet referència, el clan de l'os de les cavernes, de la Jean Noël, hi ha no sé si és cada 7-8 anys que es troben tots els clans.
Això, sí.
I fan la celebració de l'Ursus i tot allò, però per què serveixen aquestes trobades amb altres clans? Serveixen per el que tu molt bé deies, per intercanvi especialment d'informació, a part de, llavors, que puguin haver intercanvis de...
Sí, els genètics, de parelles, de dones que canvien de clan, hi ha el flux genètic, és a dir, una cosa que s'ha demostrat la genètica, ho va demostrar, doncs, a partir del segle XIX o així, no? Doncs que diguéssim, perquè hi hagués un flux genètic dels descendents i per evitar l'endogàmia, doncs és bo, doncs, variar, trobar, doncs, una parella o d'un altre clan, no? Que no estigui emparentada. Bé, aquestes coses, la pròpia, diguéssim, l'instint, no? Diguéssim, que tenim els humans i els mamífers i, bueno, tots els éssers vius que es basen en aquest tipus de reproducció, doncs, ja era una cosa instintiva que sortia. Sí. I d'aquí la necessitat, per exemple, com se sap això també, doncs, amb els llocs on hi ha tribus actuals, que viuen com a caçadors-recol·lectors, fan aquest tipus de trobades, hi ha aquests intercanvis. Cadascú són autònoms, però es van trobant, perquè si no és per evitar l'endogàmia.
Exacte,
no?
que per exemple això hi ha casos molt ben documentats en moltes monarquies europees, d'això és com que es casaven entre ells sempre, doncs passava això, i els Borbons, per exemple, és un cas típic
d'endogàmia,
de transmissions de malalties perquè es casaven entre ells. Ara exacte. Sembla que darrerament han descobert que es poden casar amb plebeus, però
no,
això és un altre tema.
Això hem fet que per vostè és un canvi de temporal
sí.
brutal, però en el fons és el mateix.
Bé, és això.
Que en el fons és el que volem parlar del programa, o estem intentant parlar del programa d'avui, és això. És a dir, dintre aquesta escala temporal, doncs això, un fet com el comerç, avui ens centrem en el comerç, intercanvi de tot tipus, doncs que és una cosa que amb regressions i amb progressions ha anat existint al llarg de la història. No? I llavors, tornant a un tema que deies abans, que està molt bé, és el tema aquest que podríem insistir poc i poder un dia haurem de fer un programa d'això, és el tema dels buits demogràfics. No? És a dir, nosaltres tenim sempre la imatge actual, que esclar, és almenys la tenim, que els humans hem empastifat la Terra, bueno, empastifat no seria la paraula, sinó que ocupem la Terra, que esclar, nosaltres actualment tenim el problema de l'explosió demogràfica. Això és un problema greu, perquè esclar... Fins a quina població pot abarcar la Terra, pot resistir? No n'hi ha que diu un 40 milions, n'hi ha que diu un 60, bueno, són especulacions. El cas, la idea de fons és que, com que hem d'anar, o sigui, la sostenibilitat, l'equilibri, no? Podrien existir 100 milions d'humans al planeta Terra, la Terra ho aguantaria, hi hauria prou menjar per tothom, o hi hauria de tornar a haver-hi guerres, hi hauria de tornar a haver-hi sequia, perquè és possible, no? Nosaltres tenim aquesta imatge, no? Que tenim un problema de sobrepoblació i més que res per sobreviure tots, perquè, esclar, si no podem sobreviure tots ja sabem que hi ha problemes. Vale, esclar, que, bueno, doncs, això és de fa 4 dies. És a dir, en general, quan tu parles de la... o mires el registre arqueològic, te n'adones que els clans que ens han precedit, o sigui, el 99% de la humanitat ha sigut tot el contrari. Si una cosa hi havia al planeta Terra, doncs eren quantitat de... doncs, d'animals, és a dir, els humans érem uns més i no precisament els més importants ni els més numerosos, és un altre, i per tant el territori, doncs, possiblement per això tampoc hi havia enfrontaments, perquè hi havia prou espai,
donava per tothom,
vale? I llavors puntualment, doncs, clar, hi havia intercanvis que sempre eren positius, els intercanvis negatius, que és la guerra, això que se sàpiga que està documentat és a partir de fa 14.000 anys, que se sàpiga segur, és a dir, nosaltres ens basem en el que diguéssim està acceptat per la comunitat, diguéssim, científica, o que diguéssim, no?, que s'han trobat proves, i que s'han fet, doncs, això es van trobar a Egipte, i això, per exemple, això que us comentem ara, això ho parla un llibre d'en Jean Guillain, que es diu En Camino de la Guerra, que està publicat per Editorial Ariel, doncs que ho documenta, no? Després, abans d'ell també hi ha altres mostres, per exemple els Neandertals del Pròxim Orient, n'hi ha un doncs, que es va trobar aquí a la costella, estava enterrat i tenia una evidència doncs, que havia estat de ferit de mort d'arma, que segurament seria una punta de sílex. Però això és un, això no pots dir, bueno, igual es van barallar dos, no?
Mm-hmm. Ja, però les baralles dintre la mateixa comunitat, condició humana, això ja és inherent, disputes pel que sigui, però no una cosa, diguem-ne, planificada,
la massacre, és a dir, allò que no s'entenen, diferents clans o diferents grups de comunitats humanes, això és documentat està a Egipte, no? I és aquí doncs que per què? També, per què es produeix en aquesta època? Doncs perquè ja comença a haver-hi doncs en certs llocs doncs un augment de població. I llavors doncs, l'intercanvi no és possible de cap altra manera que, si més no, doncs, massacrant el veí. No? Però clar, això que deies tu abans és fantàstic. És que la idea d'això, de buits demogràfics, una persona que mirés com era la Terra fa 20.000 anys, buits demogràfics, és a dir, tot el contrari que ara, humans, pocs, pocs, en comparació amb ara. No? I el que hi havia és una fauna abundantíssima, sobretot a Europa. Que Europa què va passar? Doncs fa 10.000 anys, primer, de resultes del canvi climàtic, doncs moltes d'aquestes espècies van existir, es van extingir, perquè clar, els animals s'adapten, són éssers ecològics, no som com nosaltres, que nosaltres hem sigut capaços de viure en medis que no ens pertocava. Nosaltres no podríem viure al Pol Nord, perquè si no anéssim vestits, o sigui, ens glaçaríem i punt. Tampoc podríem viure en entorns molt, molt càlids, bueno, excessivament càlids, no, diguéssim, o tampoc podríem en medis aquàtics. Ens hem adaptat gràcies a la tecnologia i la cultura.
I sembla que aquests canvis siguin, potser un animal, amb un canvi progressiu de milers d'anys, muta i se sap adaptar bé. Nosaltres tenim aquesta facilitat de que potser si en 20 anys ja ha canviat el clima, ens adaptem
i ja està, i si no creem condicions artificials, no? Però els animals no, fa 10.000 anys va passar això. Primer de tot, fruit de l'última gran glaciació que es va acabar i va començar el període aquest del canvi climàtic, doncs de clima càlid, que va fer possible la pressió de l'agricultura, bé, més terres de conreu aptes per això, per conrear, i va fer possible doncs l'aparició, tot molt lent això, l'aparició doncs de les civilitzacions. Per una banda això, i per l'altra també està documentada doncs que els humans no n'hem après. Es va produir caces massives d'animals i de la sobreexplotació, això que està tan de moda ara, de la sobreexplotació pesquera, per dir alguna cosa, a gran escala, no? Els vaixells van al mar i pesquen, i què fan? Pesquen tant que impedeixen la reproducció natural d'aquelles manades
d'aquells bancs de peixos, la pròpia regeneració de l'ecosistema.
Doncs això, per exemple, està documentat en llocs del Cantàbric, precisament, en algunes coves, doncs, que es veu en el registre uns canvis brutals de sistemes d'objectius de caça, no? O Amèrica. Amèrica també, Amèrica del Nord n'està ple d'aquests casos. O sigui, que a més del canvi propi del clima, que fa que aquells animals, el canvi climàtic, doncs han de marxar perquè no s'han canviat les seves condicions ecològiques, però a part d'això, doncs també hi ha la caça massiva dels caçadors recol·lectors, dels amerindis en aquest cas, doncs que fa que s'extingeixi una espècie d'animals. Però això, i després els humans ara sí, som en abundància, el que es vulgui, no? Però és d'ara, de només fa 10.000 anys. Això està bé, això de... Uh-huh. Poder entrar-hi més
aquest,
o sigui, perquè el tema aquest dels animals que es van extingir al final, això és un altre tema, això sí que n'hem de parlar perquè això no, és molt interessant, dona per molt. Uh-huh. Els animals que es van extingir en el darrer canvi climàtic, fruit d'aquestes dues causes, ostres, és sobretot Amèrica del Nord, això hi ha treballs molt bons, molt didàctics d'aquests animals. Ja tenim un nou programa.
Exacte.
Més de cara a la temporada que ve del Pedra Pedra.
Exacte, i us recordem a tots que si hi ha algun tema que no haguem tractat fins a dia d'avui i digueu, ostres, doncs això és interessant, doncs us tornem a recordar el que seria l'adreça electrònica de la ràdio, seria r90@r90.org, sempre el 90 amb números. I això ens envieu, doncs, si teniu, diguem, una petició de tema, o ens digueu, uita, doncs, potser això no ho tracteu prou bé, o a vegades sou massa concrets o massa difusos. Ens estaria bé, doncs, conèixer la vostra opinió, doncs, per això, doncs, per intentar crear una millor comunicació en tot plegat i això...
Exacte, no, sempre que sigui una cosa lògica, diguéssim, educada i constructiva, sí. Fantàstic.
Exacte, i si i ara
ens
que...
Ens motivarà això, eh?
Exacte, i ara que ja comencem a encaminar cap a Nadal, si algú vol enviar lots de pernils, sí. I coses així, doncs també ho agrairíem, eh?
No direm pas que no.
Exacte, doncs fem moment de fer una breu pausa, minut i mig, i tornem a ser aquí amb tots vosaltres al Pedra Pedra.
Els diumenges a la 1, a Ràdio 90, obrim el quadern del naturalista, Pandion. Pandion, un viatge a les interioritats de la natura amb en Fran Trabalón. Era un bé-bé-bé-bé-bé-bé. Era un bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-
Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, el Pedra Pedra, el 101.4 de l'FM, si ens escolteu per Ràdio 90 o si ens escolteu per Ràdio Cabrera, el 107 101.1 de l'FM. I estem parlant en el programa d'avui d'aquí, del Pedra Pedra, dels intercanvis comercials abans de l'aparició de l'agricultura, o sigui, estem parlant del paleolític. I després de fer una aproximació en quin context es produïen aquests intercanvis, no? En quin context geogràfic, en quin context de població ens estem referint, per veure tots els seus condicionants per les seves grans diferències amb el que entenem avui tots per comerç, doncs ara ens passarem a intentar explicar casos més concrets, més propers a casa nostra, que com sempre ens agrada exemplificar amb exemples propis del territori, per, com vam fer en el programa de la setmana passada dedicat a la selva, doncs per conèixer millor l'indret on vivim i veure-ho doncs amb uns altres ulls. I un dels grans exemples que tenim aquí a casa nostra, i que sempre hem dit que possiblement està poc conegut o infraexplotat, per dir-ho d'una manera, turísticament, com serien les coves de Serinyà, doncs ens servirem d'aquest exemple per explicar una miqueta el que és aquest comerç paleolític, aquest comerç de fa més de 10.000 anys.
Sí, exacte, perquè això és el de la prehistòria universal o la prehistòria local. A vegades nosaltres tenim aquesta imatge, grans reportatges doncs, a la 2, grans documentals d'on Ateneu Geogràfic, que sempre doncs, veiem la prehistòria doncs, o moltes vegades ens transmet aquesta imatge de que es tracta d'un fenomen doncs, molt llunyà i molt exòtic. No? Aquells investigadors amb barret, amb condicions extremes de calor, allà excavant doncs, sediments volcànics i trobant doncs, fòssils, els fòssils més antics de l'origen humà. I bé, a vegades sembla doncs, que aquestes coses passin siguin aventures, no? Gairebé molt llunyanes, no? És clar, o no sabem o no oblidem o no li donem prou importància, és igual el cas que sigui, doncs que aquí a casa nostra, comarques de Girona, doncs també s'han produït fets similars, Malauradament, doncs no s'han trobat troballes tan espectaculars com cranis doncs de fa mig milió d'anys, però això no vol dir doncs, que no sapiguem que fa 500 milions d'anys que aquesta gent, aquests homínids, ja corrien, ja es movien pel territori, perquè les evidències del seu pas en aquí hi són, i cal saber-les interpretar. I a partir d'aquestes interpretacions, doncs, d'aquestes troballes, podem fer interpretacions com la que ara ens referim específicament avui, que és el tema del comerç, i en concret doncs, a Serinyà, no? Que hi ha un exemple doncs, que nosaltres creiem doncs, que sempre ens ha agradat molt, i que es pot deduir doncs, simplement amb l'observació doncs, del registre arqueològic que feien servir aquelles comunitats de homínids. Què volem dir? És el tema del sílex. No? El sílex és, per excel·lència, el material doncs, que tots ens ve al cap quan pensem en els caçadors-recol·lectors. No? Aquella imatge doncs, de les eines manegades amb una fulla molt prima, amb un material extraordinari que és el sílex, que talla, és l'acer de... seria l'acer de l'època, no? És la millor matèria primera que fan servir els homínids de pedra, la millor eina de pedra, doncs per tallar, és la millor, no? Però esclar, hi ha sílex, el sílex, evidentment t'has d'espavilar per anar-lo a buscar, és a dir, les matèries primeres sempre, des que els humans existim al planeta Terra, sempre ens han mogut les matèries primeres. Avui en dia ens movem pel petroli, perquè esclar, tota la nostra, diguéssim, subsistència està fonamentada en el petroli, pel que sigui, pels plàstics, per moure'ns, per l'electricitat, vull dir, el petroli, no? Les matèries primeres. Els humans, aquesta dependència de les matèries primeres o aquesta necessitat de recórrer les matèries primeres sempre l'hem tinguda, no? Aquesta època, el paleolític, doncs, el sílex, sabien els homínids per diguéssim, per observació empírica, no? Doncs que en quant a roques era la millor per tallar, o si realment no la millor, quasi bé la millor. I, evidentment, si la tenien a l'abast, doncs la feien servir i punto, perquè és d'una lògica aplastant. Però, clar, aquí és on anem a parar amb el tema de Serinyà i d'aquí comarques de Girona. Esclar, la matèria aquesta del sílex a comarques de Girona no n'hi ha en abundància. Hi ha petites vetes, a la Cala Montgó, algunes a l'Alta Garrotxa, per Caldes, de Malavella també. Hi ha petites vetes, perquè el sílex es troba doncs, en estat natural, en aquestes vetes, però esclar, no n'hi ha en abundor doncs, com per...
I a vegades no és de la qualitat per fer unes grans eines de treball, i per tant era...
Exacte, no es podia, o sigui, no, si l'haguessin tingut aquestes comunitats homínides, doncs segurament l'haurien fet servir, perquè si tu tens acer no faràs pas servir doncs, ferro, no? o faràs servir fusta, és a dir, si pots triar, tries el millor, no? dels materials que tens al teu entorn. Doncs com aquesta de Girona no hi ha sílex, en abundància doncs, no n'hi ha hagut, no és una matèria, mira què hi farem, no? Això, les matèries primeres van per països, per zones, i en aquesta aquí no abunda, a diferència doncs, de zones com el sud de França o el nord de França també, que hi ha grans àrees, o per exemple a la zona de Fraga i a la zona de l'Ebre, aquí a Catalunya, més avall, però el que és el nord de Catalunya no n'hi ha. En canvi, doncs, les matèries primeres que més abunden en quant a eines de pedra, diguéssim matèries aptes doncs, per treballar i que llavors puguin fabricar eines de pedres, aquestes comunitats homínids, els neandertals, els prenandertals, els heidelbergensis, etc., doncs són bàsicament el que trobes de roques locals. Que quines són? Això ho hem parlat vegades, que em sembla que ja va quedant. És a dir, els quarsos, còdols de quarsos, que n'hi ha al riu Ter, per exemple, n'hi ha en abundància, o quarsites, i pòrfits. Són, diguéssim, les tres matèries primeres, doncs que, esclar, te n'adones doncs, que aquells homínids el que feien era, clar, no explotaven, els més antics desconeixien el sílex, perquè esclar, no existia aquí a l'entorn. Què passa, llavors? A partir de fa 40.000 anys, us hem dit al principi del programa, doncs que els sàpiens, gent anatòmicament moderna, o sigui, gent molt semblant, idèntica a nosaltres a nivell biològic, és a dir, amb el mentó, amb el front recte, amb els ossos esbels, a diferència doncs, de les espècies homínides que hi ha vingut anteriorment, com poden ser els neandertals, els heidelbergensis, aquesta gent arriben aquí a la Península Ibèrica fa 40.000 anys. ¿Vale? En un lloc on ja hi havia humans, prèviament, que eren els que eren els neandertals, que ja estaven aquí fincats aquí a Europa. Els sàpiens són nouvinguts, són d'origen africà i s'instal·len a Europa. A la Península Ibèrica, concretament, fa 40.000 anys. Bé, doncs aquests sàpiens tenien una tecnologia diferent, matèries primeres diferent, utilitzaven. Què ens trobem a Serinyà? S'ho entendreu molt ràpidament. Ens trobem doncs, en el registre, el registre sempre es va excavant dels sediments més antics, doncs hi ha els sediments de més avall, com més fondos, com més profunditat, i els sediments més antics. Hi hauria els neandertals, que tenen 70, 80, 1.000 anys. I a sobre trobes doncs, que quan arriben els sàpiens ocupen el mateix espai, el mateix abric, que eren abrics de travertí, no són coves, es diu coves, però en realitat eren abrics de travertí, els ocupen i, vale. I llavors què observes tu? Doncs que els neandertals, les matèries primeres que feien servir, les eines, les fabriquen bàsicament amb què? Amb quarsites, pòrfits i quarsos. En canvi, els homo sapiens, que han vingut fa 40.000 anys, que ocupen el mateix espai, veus que la matèria primera que més abunda és el sílex. Clar, i te preguntes com és això, no? Per què? Doncs una de les possibles hipòtesis o gairebé seguretat, perquè hi ha altres llocs d'Europa que també passa el mateix, és que doncs, aquests sàpiens moderns tenien unes xarxes d'intercanvis més fluides, unes relacions, per exemple, amb el nord de França, amb el sud de França, o sigui, a l'altra banda dels Pirineus, i que el anaven a obtenir allà. Per això en tenien, perquè clar, aquí no n'hi havia de sílex. Aquest sílex ve de fora, a més està demostrat a nivell de microscòpic doncs, que és un sílex que ve d'una regió determinada del sud de França. Per tant, el anaven a aconseguir allà. I aquí hi ha la pregunta, i com l'aconseguien? Anaven allà a buscar-lo? Com han vingut coneixement? El més probable, perquè això passa amb qüestió dels recol·lectors actuals i perquè hi ha altres jaciments arqueològics que passa d'Europa, doncs és que devia haver-hi un intercanvi entre diferents clans d'aquí al sud, del sud dels Pirineus, o sigui aquí a Catalunya, el que ara és Serinyà, amb els del nord de França. A canvi de què? No se sabrà, segurament és difícil. A canvi d'informació, a canvi d'intercanvi doncs, de parella, no? Intercanvis de genètics, no? Allò dels clans, el que dèiem abans al principi de per evitar l'endogàmia, però segurament un tipus d'intercanvi, és a dir, ostres, aquests de França tenen sílex, que això és fantàstic, això. Ja no haurem de fer servir més quarsites i quarsos, que és una matèria de mal tallar. En canvi, si podem aconseguir-los doncs, aquests sílex, busquem una moneda de canvi i tots contents i tots beneficiats. I això segurament deu haver anat així i en tenim una prova doncs, aquí. No? I això sobten, aquestes coses, per què serveix la prehistòria? Bueno, amb la mentalitat actual de diners, doncs, poder no serveix per res, vés a saber. Però amb coneixements, diguéssim, d'intentar comprendre què és l'evolució temporal doncs, de l'ésser humà al planeta Terra, te n'adones d'aquestes coses que en principi sembla que són ben nostres i que les hem inventat i que això és d'ara, evidentment ara és un ritme vertiginós, tot és superràpid, tot pim-pam, no? Però doncs, al llarg del temps els humans aquest pòsit ja el tenim doncs, ben, el tenim registrat, documentat en proves, doncs que són, són diguéssim, comportaments que els humans tenim des de,
des de fa
mil·lennis.
Exacte, de fa molt de temps.
I aquí a casa nostra, vull dir, aquí mateix.
Exacte, que és el que és això, que moltes vegades hem dit que sembla que moltes vegades tot passi fora, però evidentment la gent abans no coneixia de territoris. Segurament no ni parlaven el català ni parlaven res que nosaltres puguem conèixer. Vull dir, no se sentia... Hi havia un gendarme prehistòric que els fes parar.
No, les identitats que ja existien, però no eren les nostres, eren diferents. Eren
identitats de clan que els unien un fet en concret. I amb els intercanvis, doncs, el que tu molt bé deies, no? Doncs, aquesta comunitat de Serinyà, doncs, potser segurament, doncs, si tenia algun que es desplaçava a través del que era l'Alta Garrotxa, amb la gent de... Hem parlat moltes vegades que vivíem a l'entorn de Cedernes o a la Bauma del Serrat del Pont, doncs si feien intercanvis, anaven cap a la gent de...
Garrotxa
endintre, doncs potser algú del sud, algú del nord del sud de França, ja ho deia, doncs feia el mateix per l'altra banda i es trobaven pel mig i ja intercanviaven i deien, guita, doncs avui hem caçat això, què tens?
Això és, exacte, és que segurament havia d'anar així, perquè si no com t'explicaries, doncs, en el cas nostre d'aquí, de Serinyà és molt clar, et trobes un material que no és d'aquí, que ve de fora, de 300 quilòmetres concretament, i que bé, què hi fa aquí? Per què no hi era abans? Per què no hi havia sílex? Per què els neandertals de comarques de Girona no feien servir el sílex com a matèria primera? Doncs perquè segurament aquest tipus d'intercanvis, doncs, amb els neandertals del sud de França no es deurien produir. Els intercanvis devien ser en clans més de per aquí al territori. Això es pot deduir, és a dir, clar, sempre serà hipotètic, no? Però clar, és que aquestes dades et conviden, o sigui, són arguments molt favorables a prendre això. Exacte. En canvi, quan arriben els sàpiens moderns, fa 40.000 anys, pam, et trobes sílex, a partir de llavors, en abundància, comarques. I a més, és un sílex que saps que és francès. Francès, o a vegades també n'hi ha algun que és del sud de Tarragona, de la zona de l'Ebre, relacionat amb l'herba, no? Amb l'Ebre, no? Per tant, el que està clar és això, és a dir, que el tema de l'intercanvi, el tema de tothom beneficiar, no? El tema de moneda de canvi, no? De què? De coneixements, de matèria, no? En fi, i això a França també, esclar, França és un país que està, diguéssim, té una llarga tradició d'excavacions prehistòriques, van començar el segle XIX, no és com aquí, que, bueno, Espanya, doncs, tot sempre ha anat una mica... sempre ha estat l'últim tren, no?, del coneixement i de la investigació i de la cultura, doncs, a nivell europeu. El segle XX va quedar, el nostre país, diguéssim, va quedar així, una mica marginat. Doncs a França, al haver-hi més tradició i haver escalat més jaciments, s'han trobat això a vegades, objectes d'os fabricats amb os, o matèries primeres com el sílex també, o com, bueno, altres matèries primeres, petxines, l'art d'art moble, etc. Doncs que són originaris del nord de França i tots trobes, per exemple, a la costa, doncs, italiana, no? O sigui, que han recorregut 700 quilòmetres. I això es pot demostrar, diguéssim, els investigadors que ho han fet ho han demostrat allò a rajatabla. Esclar, 700 quilòmetres movent-se materials, això és comerç.
Sí, sí.
Evidentment que no és una comanda d'avui, ei, envia'm això i ho tens a mà, no, igual aquell material pel camí ha anat voltant d'un clan a l'altre,
ha anat canviant de propietari fins ha anat a parar, doncs, a l'extrem final, que és on s'ha depositat i ens ha arribat a nosaltres, o com l'exemple que t'explicaves fa un parell de programes, el d'aquella closca d'una cloïsa que era originària del Cantàbric i que ha aparegut aquí a...
Exacte.
A prop de casa nostra. Clar, què ha travessat? Ha travessat tot l'Ebre.
No, és impossible. Això hi ha l'acció dels humans al darrere, no? Esclar, nosaltres com fem... El programa d'avui està fonamentat en coses d'aquest tipus. És a dir, els materials d'aquests no viatgen sols. No, és impossible. Llavors l'explicació, diguéssim, més raonable és aquesta, no? I llavors, com veus, doncs, que les tribus actuals, doncs, caçadors-recol·lectors, doncs, es produeixen aquest tipus d'intercanvis, doncs, bé, és quan te n'adones o et permet, diguéssim, afirmar o permet, doncs, reflexionar a l'entorn d'això, no? D'aquests, bé, el de sempre, no? Què és l'ésser humà i aquestes coses, doncs a través d'evidències materials, d'evidències científiques, no? Que evidentment no són immutables, això no és una religió, no és la Bíblia, perquè altres troballes es poden fer, doncs, afinar o podrien fer pensar diferent, però ara com ara les dades són aquestes que hi ha i en fi, tot sembla bastant lògic, no? Diguéssim. Mm-hmm. Amb les dades a la mà, és a dir, si no hi hagués aquest canvi brutal, si mai aneu a les coves de Serinyà, que és, bueno, els que us agradi la prehistòria ja heu d'haver anat segur, perquè és que és màgia pura, no? És extraordinari, no? Són quatre jaciments, els que actualment s'excaven, que ja és tot, i els últims 130.000 anys, registrats, els últims 130.000 anys, dels Neandertals i els Homo sapiens, ja és tot. És un dels jaciments, doncs, més importants de, bueno, d'Europa, perquè és una brutalitat el que ja s'ha trobat i el que falta per excavar. És, ja s'ha concentrat tot. És fantàstic, no? Doncs, esclar, en un d'aquests jaciments, que concretament es diu l'Arbreda, que és un monument a la prehistòria, doncs, peninsular, vull dir, és un, juntament amb una cova que hi ha al Cantàbric, que es diu el Castillo, doncs, és dels pocs llocs que hi ha tota aquesta continuïtat del període aquest de fa 130.000 anys, de l'última gran glaciació, que comença fa 130.000 anys i s'acaba fa 10.000 anys, i doncs es pot comprovar aquest canvi cultural. Això són canvis culturals, interculturalitat, diversitat, tot això que sempre es va parlant, ve de lluny. Hi ha un canvi brusc, amb l'utilització de matèries primeres de nosaltres, els homo sapiens actuals, que arriben fa 40.000 anys, amb les espècies humanes que existien aquí, les originàries del territori, les pròpies d'aquí, que eren els neandertals, que no feien servir això. Feien servir el que trobaven, els rius, sobretot, no? Còdols de riu de quarts, tot i que n'hi podia haver-hi de beta, no? Perquè el Gronià, que és un període geològic de, bueno, que també crea betes de quarts, no són còdols, no són arrodonits.
Bueno, perquè identificàveu el període Carumnià, si aneu i mai veieu la terra vermella, aquella terra és creada al Carumnià. Quan veieu, ai, mira que curiós, això és vermell.
Exacte, aquest és el sòcol, doncs, del terciari, de les calcàries. Serien, per entendre, és el període final del secundari, que és l'època que s'extingeixen els dinosaures. Aquell període de transició, doncs, es va formar aquest tipus de sòl que se'n diu el Carumnià, que és això que dius vermell. De fet, hi ha molts topònims del nostre país, Cap Roig, Costa Roja, Girona, per exemple, Costa Roja, no és res més que això, quan pugem allà a Medinyà, bueno, de Girona a Sant Julià de Ramis, aquell tram, allò és Costa Roja, o mateix Girona, Vila-roja mateix, no? També sempre és la base de les calcàries, no? del terciari. I aquí, doncs, hi ha matèries primeres, hi ha quarsos, que es poden aprofitar per tallar. A més a més dels que hi ha al riu, no? Pel riu ja són còdols, són més grans, són més arrodonits, per l'acció de l'aigua, doncs, que fa que les, bueno, anar rodant la pedra, doncs
es vagi polimentant.
No? I els altres materials són això, les quarsites i els pòrfis, que també els hi passa més o menys del mateix, que són materials arrossegats pel riu i que són aptes per la talla. Però no hi ha sílex. Si hi hagués hagut sílex...
Trobaríem sílex, això és evident. No n'hi ha. On hi ha poques quantitats. I inclús aquí a casa nostra tenim tot i que, bueno, potser a vegades ens tirareu de pesats, el Museu de Banyoles, el Museu Arqueològic de Banyoles, hi ha una peça magnífica, una gran peça solutriana de sílex. És espectacular. Vull dir, si mai teniu l'oportunitat d'anar-la a veure, per les seves dimensions, clar, tota aquella peça ens hem d'imaginar com era originalment.
Exacte.
És una peça petita. Estàvem transportant per arribar a aquella peça aquí a Serinyà, estem parlant d'un roc considerable, clar, perquè d'allà n'havien d'extreure la fulla aquesta.
Exacte. I això també, això és que, a més, hi ha una cosa que m'agrada que dius, perquè estàs parlant d'un procés, no? Que al cap i la fi és aquesta imatge, és una cadena operativa. Els humans ens movem així, no? Què ens fa humans, no? El cervell. Aquestes coses que avui en dia, per exemple, el problema de redes, no? Se'n parla tant de la neurobiologia, no? Les neurociències, no? Que és bueno, una de les coses és que em sembla que tu havies explicat un programa TV, és el tema de la cultura, que havíem parlat. Tu què vols fer? Tu, l'objectiu final, doncs, és caçar, per dir alguna cosa, o fer un pal, un forat de terra per fer un pal de cabana, perquè aquella nit, doncs, estàs movent per un territori i vols fer bivac, no? I t'has de quedar. Doncs tu poder, per fins no arribes a fer aquell pal de cabana, doncs has de fer 7 o 8 passos per aconseguir allò. Què vol dir passos? Doncs has d'anar al riu a buscar un, còdol per tallar-lo. Però per tallar-lo necessites un altre còdol, diguéssim un martell per tallar-lo. Doncs has de buscar un altre que sigui rodonit per poder-ho tallar. Piques la pedra, però llavors aquella pedra igual et surt una eina, però aquella eina doncs necessitaries que el fil fos estigués més afilat, fos més tipus rascador, més denticulats, doncs l'has de retocar. És a dir, has de fer una sèrie de processos mentals fins a arribar doncs, a l'objectiu final. Això se'n diuen cadenes operatives. De fet, el nostre món només funciona així. Els humans això ho donem per suposat. Això tan simple ho donem per suposat. Constantment al dia fem processos d'aquests, no? Fem 5, o sigui, volem fer una, que és la final, però entremig n'hem de planificar, no? Mentalment 6 o 7. Això és un fet que es diferencia doncs, de la resta d'animals. I això ho havíem parlat quan parlàvem vam tractar el tema de la cultura, aquesta cosa que, en fi, que és un canvi brutal, i que el món, diguéssim, va començar fa 2,5 milions d'anys, doncs, bueno, amb els... no se sap ben bé si els australopitecus ja sí o no, en tot cas amb el gènere Homo, de fa 2,6 milions d'anys a la regió de Gona, d'Adar, Etiòpia, doncs ja estava documentat. Uh-huh. I és el tema aquest dels i això, la cadena operativa, no? Acaba, el que deies tu, acaba arribant al sílex de Serinyà i el trobes allà, ara s'ha quedat enregistrat. Bueno, quin era tot el procés que ho va fer possible o que va l'intercanvi doncs, de mercaderies.
Doncs bé, estem ja gairebé a tocar el final del programa d'avui. Un programa que això és que ha intentat doncs veure com eren aquests intercanvis. Segurament hi haurien coses que és això, que ens faltaria doncs, poder veure exactament tot el procés. En quants anys aquest sílex ha vingut del sud de França aquí? En quant de temps ha fet aquests 300 quilòmetres fins a arribar a casa nostra? Això malauradament no ho podem saber-ho, però clar, el fet de que es transporti tot això per aquesta utilitat és clar, és una sèrie d'humans que es fiquen d'acord que allò diguem, té un valor, encara que sigui un valor material, per explotar-lo de manera per fer eines del dia a dia i millorar la pròpia existència de la pròpia comunitat.
Exacte, i això és un intercanvi material que ens hem centrat molt avui, ara que dius del sílex, però també hi hauria els intercanvis doncs, immaterials, no? Els de coneixement o els intercanvis que aquí ja podria entrar en el tema de la cultura, que és el tema de la imitació, no? Veus que un altre clan, doncs, bueno, o perquè t'ho diuen directament, t'informen a través del llenguatge, o si no, a través doncs, de la imitació, és a dir, els humans, els mamífers, sobretot, i els, bueno, els primats, bàsicament, funcionen molt per imitació, és a dir, el coneixement s'aprèn, a part de l'instint animal i aquestes coses, pròpiament biològiques, no? de la biologia, doncs, en el tema de la cultura... és la imitació. Els humans som concretament dintre els primats molt repetitius, molt metòdics, no? Aprenem molt copiant, copiem molt. Això en havíem parlat una vegada, no? I aquí també entraria el tema doncs, de l'intercanvi general de material, de matèries primeres, de sílex que hem parlat avui i doncs això, de coneixements de la cultura i bé, un llarg procés d'intercanvis en aquest sentit.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui del Pedra a Pedra, aquest dedicat als intercanvis abans de l'agricultura, i us emplacem a tots doncs, dissabte que ve un nou programa
tornar-hi
on veurem conceptes com etnoarqueologia o arqueologia experimental, que sota aquests noms aparentment complexes s'amaguen coses molt més senzilles i que ens faciliten el coneixement i la complexió de noves dades que a vegades doncs, la matèria no ens dona els jaciments.
Exacte.
Doncs res, fins aquí. Res, simplement donar-vos les gràcies per haver-nos escoltat i fins a la setmana que ve.
I la setmana que ve.